Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Us diré que les llistes d'espera a la salut catalana continuen sent, jo diria que, un drama. No continua, això no flueix. És un total de 173.900, per del 494 pacients. La xifra haurà variat, són xifres de fa un parell de mesos, que estaven a llista d'espera per operar-se al Sistema Nacional de Salut, a la Seguretat Social, no? Això, la qüestió continua sent com és, equilibrada, però alta, és una xifra altíssima. Si això afegim, per exemple, una cirurgia amb un postoperatori, la cosa ja es pot escapar. Ja sabeu que un postoperatori, en funció de com, podem parlar de fins a 30 dies, tranquil·lament, entre UCIs, entre totes les complicacions que es poden derivar de tot això, que no la progressió en si mateixa, sinó del postoperatori, cicatrització, etcètera, etcètera. Bé, tot el que faci la ciència per evitar i agilitar tot això, de fer-ho fàcil, és molt benvingut. I de mica en mica, la ciència avança i la ciència ens ajuda en tot això. És el que ha passat a l'Hospital de la Vall d'Hebron fa uns dies. S'anunciava com a centre pioner a Europa una tècnica d'implant de vàlvula pulmonar per càtheter. Això què significa? Bé, la vàlvula pulmonar és aquesta vàlvula que del cor, quan envia la sang cap al pulmó, doncs és un problema que té aquesta vàlvula que no acaba de tancar. És a dir, quan enviava la sang cap al pulmó, al cor, aquesta vàlvula no tancava i tornava part d'aquesta sang al cor. El que feia el cor llavors és treballar dues vegades, dues o tres vegades més del que és habitual, amb els problemes que amb el temps això comporta. Bé, doncs aquest canvi de vàlvula doncs obligava a una operació a cor obert, pràcticament, una operació a cor obert, amb tots els problemes que hi ha riscos, això significa, sobretot en les qüestions de postoperatori, la UCI, tot allò que comentava, no? Bé, doncs, aquesta novetat, i d'aquí la importància de tot això, una qüestió que ja porten uns anys fent als Estats Units i ara per primera vegada s'ha fet a Europa, concretament a l'Hospital de la Vall d'Hebron fa uns dies, doncs aquesta vàlvula que us explico, doncs es pot posar per càtheter. Què significa això? Significa que evita la cirurgia a cor obert. Amb tot l'avantatge que això és. Això què vol dir? Vol dir que si tot va bé, pues, no sé, aquestes coses de prudència, que són 24 hores a l'hospital, no?, quan fan una cosa així, pues en 24 hores cap a casa, a menjar, 24 hores, si tot va bé. M'agrada molt parlar d'aquestes coses i d'aquests avenços, perquè és una notícia de victòria de la ciència, és una notícia d'esperança i és una notícia de que milloren les coses. I després, quan veig aquestes coses, ja se me'n va al cap, deixo que se me'n vagi al cap, i quan veig algun capítol de la sèrie Star Trek, veig que ve el Dr. Bones allà amb el seu aparell i per fora fa així i et diu tot el que tens, doncs tard o d'hora possiblement arribarem a coses així. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això, ple d'esperança i alegria, és Herrera, COPE Catalunya i Andorra. D'entrada cap a aquesta tarda de dijous no es descarta algun rugit molt aïllat cap al litoral, poca cosa, no es descarta, és una cosa que tampoc és segura ni molt menys. El que és segur és que les temperatures pugen, no oblidem que estem a 31 d'agost i encara és estiu i encara la calor apreta i pujaran aquestes temperatures. Tindrem cap a Ponent, Catalunya Central, bàsicament predomini del sol la major part de Catalunya. De fet, els problemes de núvols i pluja vindrà ja a partir de divendres per la tarda, és a partir de divendres per la tarda cap al Pirineu, cap a Terres de l'Ebre, quan començarem a parlar de pluges que localment poden ser intenses. I d'aquella famosa dana que estàvem parlant durant tota la setmana, que s'esperava que de cara al cap de setmana, doncs serà dana, però no serà tanta dana. És a dir, que no sembla que no afectarà de forma central a Catalunya, això sí que esperem pluges, de cara sobretot dissabte a la tarda, i sobretot a part sud de Catalunya. Aquí possiblement és on tindrem la part més important d'aquesta dana que s'anuncia, que la seva variació no ve cap a Catalunya, sinó que es deriva cap al sud de la península. Avui, caloreta és el que tindrem, i major part sol a Catalunya. I la xarxa viària com la tenim aquest matí? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, bé, vaja, de moment, plegat, podríem dir que de forma global força bé. Ara en volum de trànsit, doncs, força baix. I pel que fa a l'estat d'incidències, destacar un parell o tres de punts. De moment, a la C33, a causa d'un accident a l'altura de la Llagosta, hi ha un carril tallat en sentit de Barcelona, hi ha un quilòmetre de retencions puntuals en aquest tram de l'autopista. A l'eix transversal, en aquest cas, un vehicle variat a l'altura de Manresa, sentit Lleida, que està ocupant un carril, de moment sense generar cues. I, per últim, a la C17, a causa d'obres, aquí sí, un parell de quilòmetres, entre 1 i 2 quilòmetres, vaja, d'aturades a Parets. I per aquestes obres, també, un carril tallat en sentit. És tot de moment. Molt bon dia.
Bon dia, Eduard. Moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs parlem d'aquesta nova tècnica d'implant de vàlvula pulmonar per càteter, aquesta cirurgia que evita una cirurgia a cor obert, així amb aquestes cardiopaties congènites, no? I parlem amb el responsable de la unitat hemodinàmica pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, el doctor Pedro Betrián. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
D'entrada, felicitats, perquè aquestes coses, quan es fan i funcionen, s'ha de felicitar. Així que moltes felicitats, això per començar.
Moltes gràcies. Jo t'he de dir que això és una feina d'equip, no? Que jo soc una mica el representant, però que això pues, és una feina que necessària molta gent per poder fer coses com aquestes, no? I que, bueno, ara tenim sort que la tecnologia, com has dit abans, està millorant les possibilitats terapèutiques de les persones i dels nanos, en aquest cas, per poder fer coses que realment fa 10 anys no es pensava que fórem capaços de fer, no? Realment, ja fa temps que es poden implantar vàlvules al cor per catèter, i l'únic que passa és que en el nostre camp, a les cardiopaties congènites, nosaltres tractem sobretot la vàlvula pulmonar. I aquesta vàlvula tenia un problema important, i és que quan arribava el temps de tractar els nanos, la zona tractora estava tan dilatada que les vàlvules que teníem no es podien ancorar, no quedaven estables. Doncs, aquests nanos havien d'anar a cirurgia, un tractament quirúrgic, que lògicament és molt més agressiu per ells, no? Doncs amb aquest nou dispositiu que han portat els Estats Units, que ja porta uns anys allí fent aquest procediment, doncs el que fem és convertir aquests nanos que havien d'anar a la cirurgia, doncs, podem reconvertir-los en nanos que es poden tractar per catèter, perquè diguéssim que aquest adaptador el que fa és convertir una zona que és molt ampla, ens anava on podem ficar la vàlvula i que quedi perfecta. Doncs és una mica, diguéssim, un intent de poder oferir aquests pacients, diguéssim, tractament percutani, que al final, clar, l'avantatge és clara, perquè aquests nanos poden anar en marxa cap a casa el dia següent, caminant, i s'ha de fer per cirurgia, doncs es compraria pues, un parell o tres dies d'UCI, després a la planta, 8 dies de setmana, trigaria un mes. Doncs, bueno,
I complicacions que es podrien desprendre de tot això? Vull dir, ens estalvien moltes coses aquí.
Clar, és que al final el nen a les poques hores està ja menjant, resta aquí a l'hospital 24 hores perquè és el protocol de seguretat, però ja el dia següent està a casa, està fent la seva vida, i els nostres dies està ja fent anar a l'escola i tot. O sigui, realment és un dret important, perquè nosaltres no hem d'aturar el cor, no hem de obrir amb res, nosaltres hem de punxar una vena de l'angonal i pujar per dins dels vasos i del cor i implantar la vàlvula. Això fa que el cor i el cos del pacient pues estigui molt millor.
Bé, la pregunta, si anem a la base, perquè la gent ho entenem tot, quina és la feina, quina és la funció d'aquesta vàlvula pulmonar?
Mira, la vàlvula pulmonar és una porta, diguéssim, és una porta entre el cor i el pulmó. El cantó dret del cor el que fa és bombejar la sang cap al pulmó. Vale, doncs, clar, el problema que tenim és que hi ha malalties de les congènites que bueno, fan que quan el nen arriba a ella, aquesta edat més o menys, pues, aquesta volia funcionar i s'ha de canviar. Doncs, el que fem és ficar aquesta nova porta per dintre perquè el cor treballi normalment, perquè si no, diguéssim, normalment el que tenim és que aquesta porta no tanca bé, sobre quan el cor bombeja, el cor dret bombeja, s'anava al pulmó sobre bé, però quan ha de tancar perquè la sang no torni, no tanca bé. Doncs una part important de la sang que el cor dret bombeja al pulmó torna. Això que fa que el cor dret treballi, diguéssim, dues vegades, amb la sang que li toca treballar i en la que li torna. Doncs això fa que es sobrecarregui al llarg del temps i que hi arribi un moment que ja n'hi ha prou, això s'ha de canviar.
D'acord. Bé, en aquest cas, aquesta tècnica que de posar aquesta vàlvula és a totes les persones que tenen aquest problema, aquests casos cardiopaties congènites, es pot aplicar a tots?
No, a veure, això el que fa, nosaltres ja abans fèiem implants de vàlvules pulmonars en aquests casos que no estava molt lletrada aquesta zona a tractar.
D'acord.
Però hi havia molts que no es podien tractar i que havien d'anar a la cirurgia. Amb això es pot augmentar el percentatge de tractament, però ara per ara no podem arribar al 100%. Vull dir que podem incrementar, podem fer que un grup important de pacients que havien d'anar a la cirurgia ara es pugui fer tot pel que ha de fer. Però no, amb això no podem arribar al 100%. Probablement la tecnologia anirà avançant i estarem a prop d'aquest 100%, però encara no ho som.
No dubto que la tecnologia avançarà, vull dir que... veient el que estic veient darrerament en aquests darrers anys, vull dir, no poso en dubte per res. Després, hi ha molts casos de cardiopaties congènites?
La cardiopatia congènita és la cardiopatia més... És la malaltia congènita, diguéssim, la cardiopatia congènita més freqüent que hi ha als homes. L'únic és que hi ha un espectre molt ample. Vull dir, les més freqüents són cardiopaties simples, són diguéssim, defectes al cor, forats al cor, i després són menys freqüents les cardiopaties complexes. Dintre de les cardiopaties complexes són freqüents aquestes cardiopaties que tenen, diguéssim, un problema al bloc pulmonar, que amb el temps s'ha de tractar d'aquesta manera. Però diguéssim que tenim un nombre molt alt de problemes congènits cardíacs, però els complexes són menys freqüents.
Doctor Pedro Beltrán, responsable de la unitat hemodinàmica pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, escolta'm, fes extensives les felicitacions a tot l'equip que heu fet possible tot això i gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Doncs molt bé, gràcies a vosaltres.
Igualment. De fet, un dels primers pacients que ha estat operat amb això és el Joan, que té 17 anys, i l'havien diagnosticat amb tetralogia de Fallot. Doncs ja el van obrir, ja el van corregir fa 8 mesos, i després, en arribar a aquestes edats, a l'adolescència, doncs havien de tornar a fer-ho per corregir. I el cateterisme, aquesta tècnica, doncs l'ha estalviat, que el tornin a fer una operació a cor obert, i res, en 24 hores estava a casa, bàsicament, ja fent, no direm una vida del tot normal, però sí amb certa normalitat, no? Bé, és una bona notícia. Aquestes notícies sempre són esperançadores i molt xules de xerrar, no? De seguida parlem d'una qüestió que de tant en tant arriba, i de tant en tant fa que aixequis les orelles, sobretot quan tenim amb la ment terratrèmols terribles com el que es va patir a Turquia fa uns mesos, no sé si recordeu. Fins i tot aquí també a Espanya hem tingut algun terratrèmol d'aquests importants fa uns anys, no? Però això pot passar a Catalunya. Darrerament, concretament, aquesta setmana hi va haver un terratrèmol a la Vall d'Aran. De fet, és una rèplica d'un que va passar a Osca de magnitud 4 i va haver una rèplica a la Vall d'Aran de 3. No és el primer que hi ha, sinó que hi ha uns quants que són pròpies de rèpliques d'aquestes qüestions quan hi ha un terratrèmol. Hi ha unes certes rèpliques. No només es queden d'un, sinó que hi ha com reflexos. I clar, tot això penses, ostres, i podem tenir un terratrèmol important aquí a Catalunya? És possible? Què hem de pensar? Ens hem de començar a preocupar o no? O fins a quin punt? No, on està el límit? No cal obsessionar-se. Doncs de seguida en parlarem d'això. És una peça molt interessant, una xerrada que segur és molt interessant amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Però abans, Anem a perdre pes, va. Anem a parlar del plan 1, 2, 3, va. Porque si nos encontramos cansados, hinchados y sin ganas de nada, y además necesitamos perder peso, deshincharnos y eliminar toxinas y adelgazar, pues tenemos el plan 1, 2, 3. El plan 1, 2, 3 de Clinitec. Ahí está Enriqueta. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días. Pues tenemos el mejor plan, el plan 1, 2, 3, que nos va a ayudar a mantener esa báscula a raya sin necesidad de pasar hambre ni hacer grandes esfuerzos. ¿Y qué vamos a conseguir en 3 semanas? Pues perder de 4 a 7 kilos y además comiendo, porque no son batidos, y sin efecto rebote.
Sin efecto rebote. Además, el plan 1, 2, 3 está realizado por laboratorios Clinitec aquí en España y es natural, a base de plantas medicinales, minerales, vitaminas, evidentemente con registro sanitario. Es económico y es apto para todo el mundo. Vamos a votar las semanas, Enriqueta. La primera semana es el momento de los sobres de piña. ¿Qué hacen?
Sí, pues ellos nos ayudan a drenar, a eliminar todas las toxinas para que nos podamos deshinchar y recuperar nuestra cintura. Bajamos más de una talla, pero además es que perdemos más de 2 kilos.
La segunda semana es el momento de los sobres de naranja. ¿Cómo funcionan?
Mira, son pura fibra y prebióticos. Ellos nos van a ayudar a tener buenas digestiones, sobre todo a combatir el estreñimiento y a perder más de 2 kilos también.
Y la tercera semana, pues acabamos con las cápsulas captagrasas. ¿Qué hacen?
Geniales, nos atrapan la grasa, la eliminamos, seguimos perdiendo peso y además son saciantes y nos calman la ansiedad. El resultado en esas 3 semanas, que sí, de 4 a 7 kilos menos y además mejorando la salud, porque nivelamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Todo son ventajas con el plan 1, 2, 3. ¿Lo quieres? Pues llámame, el teléfono es sencillo, 650-51-52-53.
Además, hoy es el último día de agosto, día 31, tenemos gran oferta, oferta fantástica, la oferta del plan 1, 2, 3. ¿Qué tenemos para echar una mano a bajar este volumen de peso y las toxinas?
Pues mira, el complemento ideal, con el plan 1, 2, 3, de regalo, las 3 infusiones. Detox que depura, drena, que eliminamos retención de líquidos y lipo que nos ayuda con la grasa, ¿eh? Y además, también hoy, el gel adelgazante que lleva rolón incorporado para destruir esa grasa en esas zonas más resistentes. Es reductor. Cada día un masaje y estará estupenda y estupendo. Que sí, que con tu plan 1, 2, 3 lo vas a conseguir de 4 a 7 kilos menos y sobre todo una bajada impresionante de volumen. Te voy a repetir el teléfono. 650-51-52-53.
Bueno, ya lo sabes, disfruta de esa oferta exclusiva con el plan 1, 2, 3. Oye, que es económico, que ya lo verás, ¿eh? Y además toda la información la vas a tener por teléfono llamando a ese número al 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte sin compromiso. Y además no te vas a tener que desplazar y lo puedes recibir mañana mismo por mensajería en tu domicilio sin gastos de envío, solo llamando al plan 1, 2, 3. 650-51-52-53. Y Enriqueta, nos vamos a deshacer de entre 4 y 7 kilos en solo 3 semanas.
Y bajar más de 3 centímetros de volumen y además aportar vitaminas y minerales. Así que vamos a dar el teléfono para que los oyentes de COPE lo tengan ya mañana mismo. 650-51-52-53.
Enriqueta Patunets, Patunets, moltes gràcies.
Patunets. Adéu.
Bé, doncs de seguida parlem de terratrèmols. Fins a quin punt podem tenir un terratrèmol important a Catalunya? De seguida en parlem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cap Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, video podcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la parte? Sí,
sí. Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
un equip guanyador. Informació, debats, protagonistes, opinió.
El Johan seria una de les seves jugadores predilectes. Uau, el Johan estaria encantadíssim. Estaria encantadíssim. De fet, la Susila Cruz, bueno, és una fan incondicional de l'Aitana.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllón.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una història.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones aire libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Trataré de amarte por amor al arte, siempre desde lejos, respirando el aire que ya no respiras cerca de mi calle, mientras me contento solo con mirarte y soñarte.
Parlem de terratrèmols a Catalunya. Ens hem de preocupar, tot això bé, per aquest terratrèmol de magnitud 3 a l'escala de Richter que ha sacsejat aquesta setmana a la Vall d'Aran. Va ser dilluns a la nit a la Vall d'Aran. Bé, deixo en dades aquests recollides per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. La pregunta seria, primer, ens hem de preocupar? Després, es poden predir? Quina possibilitat hi ha de tenir un terratrèmol important a Catalunya? I després, què s'ha de fer en cas de que passi? Bé, hi ha moltes preguntes sobre terratrèmols que fem al físic i sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el senyor Josep Batlló, que el tenim al telèfon. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Mira, parlem de terratrèmols aquí a Catalunya. Ja, precisament la darrera vegada que vaig parlar d'això va ser amb tu també i em va dir que Catalunya doncs, no és una situació, una zona especialment sísmica de perill, però ens hem de preocupar per tot això que està passant i per què passen?
A veure, preocupar-nos, no, això que dèiem, de quan en quan n'hi ha algun, justament també no sé en qui parlava, l'últim més o menys d'aquesta magnitud, que passa de 4, va ser l'any 2019, han passat 4 anys, oi? I n'hi seguirà anant? Doncs sí, a veure. I passa perquè, sobretot, passen per la zona dels Pirineus i una mica davant de la costa, diguem, en canvi les planes centrals, de Lleida, això que quasi bé no n'hi ha, és per la tectònica, a veure, Àfrica amb venta a Europa, i els Pirineus ja es van formar perquè la península ibèrica i la resta d'Europa s'empantaven i van deformar, és tan fàcil com això, i van sortir amunt, i sempre, diguem, el terreny es va això aposentant, a vegades de forma, diguem, sense fer cap moviment, i a vegades fent un terratrèmol. A veure, sempre n'hi ha de bé. Catalunya no és gaire sísmic, però n'hi ha alguns. Jo, si visquéssim a Xile o a Japó, d'aquests en tenim cada setmana 2 o 3. Aquí no ens passa.
Aquest possiblement és per la magnitud, que el de la Vall d'Aran era un nivell 3, en aquest cas, penso, si malament no estic equivocat. Però és habitual que hi hagi terratrèmols i que no els sentim? Vull dir, aquest perquè és d'aquesta magnitud que es nota en funció de com, però és habitual que hi hagi molts terratrèmols i no ens assabentem de tot això?
Sí. A veure, tramos n'hi ha cada dia. Només teniu que entrar a la web nostra i buscar de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i busqueu a la web Terratrèmols enregistrats i veureu que cada dia n'enregistrem de molt petits que no sent ningú. És una cosa normal, és una mica com les pluges, quan hi ha una pluja com ara el cap de setmana passat, que va ser forta, generalitzada, però a vegades doncs, això hi ha una petita tempesta al lloc, clar, que està allà, ho veu, el cas dels terratrèmols, cada dia n'hi ha de molt petits, de magnitud per sota de 1 o de pràcticament 0, poden, fins i tot a veure, el número de la magnitud pot ser negatiu i tot, vull dir, perquè això és una cosa que en diuen escala logarítmica, però poden ser que aquests són molt petits, no els sent ningú, però els aparells que tenim distribuïts per tot Catalunya, doncs els detecten. També detectem altres moviments, per exemple, quan hi ha tronada també veiem més diferent, el senyal que veiem és diferent, però es nota, dius, mira, aquí deu haver hagut una tronada perquè veiem els aparells a les pedreres quan dinamiten, no, per obtenir la pedra, també ho veiem. Però a part, jo dic, terratrèmols cada dia n'hi ha, potser algun dia és això, després vam entrar i dir, un dia concret de l'any no el vam posar cap, pot ser, però són 3 o 4 dies al cap de l'any que passa això.
D'acord. Es poden predir?
No, aquest és el gran problema dels terratrèmols, això, les tempestes, molt aviat o potser mitja hora abans i les veus, no? Els terratrèmols no. Van succeint, ara per ara, hi ha hagut esforços. Clar, és una cosa, si es poguessin predir els terratrèmols, per tot el món, zones, això que dèiem, molt més sísmiques, hi han dedicat molts esforços, però per ara és un problema, com ho hauríem de dir, que ens supera, no? Llavors, el que hem d'adoptar més que per la predicció, que per ara no podem, no dic que no s'hagi de fer que estudis, però és la prevenció, justament, saber això que fer en cas de terratrèmol, construir el, diguem, de forma que l'edificació aguanti els terratrèmols, etcètera. A Catalunya hi ha un pla que és el pla sismicat. De fet, ara que va haver aquest terratrèmol, hi ha tota una sèrie de procediments, igual que l'INUNCAT, per dir-ho o el NEUCAT, doncs hi ha el sismicat, clar, no és tan conegut, però, per exemple, ara es va activar, com que va ser un terratrèmol, diguem, àmpliament percebut, més de la meitat de Catalunya, que quasi tota Catalunya es va percebre molt o poc, és a dir, jo el vaig notar aquí a Barcelona, vaig notar una miqueta. Doncs el comentari que es va... vam activar el que es diu la fase d'alerta. Quan hi ha un terratrèmol així, què vol dir aquesta alerta? No vol dir res, però simplement que es comunica a tots els serveis de protecció civil.
Per si s'ha de fer alguna actuació.
Etcètera. Que ho sàpiguen, per si hi hagués justament un altre terratrèmol, que es pogués fer l'actuació.
La darrera pregunta que et faré, Josep, una mica així, que segurament te l'han fet mil vegades, però hi pot haver un terratrèmol greu a Catalunya?
A veure, greus, sí. La resposta és sí. Quan greu? A veure, per exemple, com aquest que va haver-hi a Turquia, no. Sí, hem d'estar preparats. De fet, justament és això, que sabem una cosa així podria passar, que tenim moltes menys possibilitats, sí, perquè a Itàlia justament ja n'he dit dos dels últims 15 anys, això, i l'Aquila i a Matrice. Aquí en recordem cap en els últims, estic parlant això, 1373, 650 anys.
Ja.
Ara, que pot passar, sí.
D'acord.
És allò que deia, algun dia quan fas alguna cosa a casa pots preguntar a l'arquitecte, escolta, com ho veus això, etcètera, etcètera. O pensar, si entres a la web trobaràs informacions. Això també serveix, a veure, serveix per una riuada, serveix per un foc. Això t'agafa hores de treball que cadascú de la família està per algun lloc. I com que és fort, què passa? Al cap d'unes hores cauen la telefonia mòbil, principalment perquè està allà l'electricitat i s'acaben les bateries. Aquestes coses, és greu, però passa. Llavors el comentari és la família. On ens trobem?
Clar.
Per exemple, són coses d'aquelles...
Són aquests protocols que s'han de fer i s'han de pensar en casa, que clar, que haurien totes les comunicacions que s'han de fer.
Si ho has pensat un dia, jo tens clar, si t'agafa a zero, en canvi són cosetes, però això serveix per una riuada, serveix per un foc, allò, pensem que ens quedem sense comunicació entre nosaltres. o anirem a casa d'aquí, o coses d'aquestes. A veure, si entreu a la web, tant de Protecció Civil com a la nostra, trobareu informacions. Té una mica de cosetes d'aquestes a pensar. Allò, si sents un terratrèmol, si sents un terratrèmol fort, és realment que sacseja, que se't mouen els mobles, una primera cosa, per si a cas tanca el gas.
Doncs bé, és possible tenir aquest terratrèmol fort. Penseu en què faríem en aquest cas. El cas és que a Catalunya doncs és menys probable que a d'altres llocs del planeta. Aquesta seria un què. Pot passar, sí. És probable, és menys probable que a altres llocs del planeta.
Exactament, això és el cas aquest del no poder-se predir, mai podem dir no. Ara és molt poc probable, ja dic, ningú recordarà a la seva vida, dels que viuen a Catalunya, ningú recordarà un terratrèmol que hagi fet mal.
Doncs, senyor Josep Batlló, físic i sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que ha tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
De res, a vosaltres.
I mireu que s'han fet esforços, ja ho explicava molt bé el Josep ara mateix, que s'han fet esforços en intentar buscar com fer-ho, com predir terratrèmols, com fer-ho. Bé, de seguida parlarem d'eclipsis solars. Sí, ahir parlàvem de la superlluna blava, avui parlarem d'eclipsis solars. Per què? Doncs perquè a partir del 2026 tenim 3 eclipsis solars seguits. I Espanya serà, si no l'únic, un dels pocs països europeus on es podrà veure. Per què explico això? Explico això perquè s'està muntant una mena d'iniciativa turística per atreure visitants, tenint com esquer això, els eclipsis solars com a iniciativa turística. En parlarem perquè s'ha fet un estudi de tot això. Però abans, si teniu gana, podem anar a menjar carn. Si t'agrada la carn, hi ha un lloc que no pots deixar escapar, i és La Cabrera Barcelona. La Cabrera Barcelona, un assador famós, popular a l'Argentina, a Buenos Aires, l'Argentina, creat per el xef Gaston Ribeira, on pots gaudir de tota la bona carn d'Argentina, qualsevol tipus, de qualsevol manera, de tot el com t'agrada, doncs és un lloc que no pots deixar escapar. Al carrer Diputacions 239, allà està La Cabrera, carrer Diputació 239, entre Balmes i Rambla Catalunya, allà està La Cabrera, carrer Diputació 239, i per reservar pots fer-ho per Google Maps, busques La Cabrera, de seguida ho trobes, o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona.
Este es el martillo. La seguridad está totalmente automatizada.
A 400 kilómetros sobre la Tierra.
Los terroristas no pueden todos estar en el salón.
Los peores delincuentes del mundo han tomado el control.
Nosotros creemos en el momento esto. Estamos dispuestos a morir por ello y dispuestos a matar por ello.
Incoming.
Estamos a bordo de una bomba que se dirige a la Tierra.
Se dirige a Moscú.
La Tercera Guerra Mundial.
El domingo a las 12:30 de la noche. Estreno en 13.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar.
Els eclipsis solars. Els eclipsis solars com a font de turisme a Catalunya. És un estudi que ha presentat la Universitat de Girona sobre els propers eclipsis solars que tindrem. Insisteixo, ahir parlàvem de la superlluna blava, que bé, és el que és, però un eclipsi solar és una altra història, i en funció del punt del planeta on es pugui veure completament, doncs encara és més, sobretot per aquells que els agrada, astrònom sobretot, no? Això passarà a Europa, i parlo del 2026, a partir del 2026, doncs es podrà veure tot això. Parlem d'aquest estudi amb l'investigador de la Universitat de Girona, del Departament de Turisme, mira, i casualitat pel cognom, el Mohamed Sol. Mohamed, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, la primera pregunta que et faré és: què té res a veure l'eclipsi solar amb el turisme?
Vale. Doncs, no, bàsicament la idea és aprofitar l'oportunitat d'aquest tres eclipsis solars a Espanya per aprofitar, per desenvolupar el turisme i per trobar un nou motiu per millorar gastronomia i el turisme, i aquest té molt potencial per reure turistes a Espanya els pròxims anys.
D'acord, però un eclipsi solar és tan atractiu com per atreure un turisme significatiu?
Sí, així és, perquè bàsicament el moment de la totalitat és un moment molt especial, és l'únic moment que els observadors, la gent, pot observar la corona solar a simple vista i podem veure unes estrelles, els planetes de dia, i és un moment molt inspirador, de fet. Per tant, és molt interessant i esperem que vingui molta gent per gaudir aquest moment tan especial.
Però, clar, no només serà Espanya, serà visible només des d'Espanya, no, serà visible des d'aquesta part europea, no? Des d'aquesta part del planeta.
A veure, si parlem concretament sobre l'eclipsi solar total de l'any 2026, podem dir que Espanya, concretament, és el destí principal per veure aquest eclipsi solar total a nivell mundial. Respecte al segon eclipsi solar total, Espanya és l'únic país europeu per veure aquest eclipsi solar total. I respecte al tercer eclipsi, que és un eclipsi solar tipus anular, es veurà a Espanya i Portugal a nivell d'Europa.
Llavors, en aquest projecte, què intentes desenvolupar, què intentes transmetre?
Nosaltres estem intentant preparar un estudi, una investigació per oferir-lo als organitzadors i als observadors, ja que portem més de 100 anys sense tenir cap eclipsi solar total a la península ibèrica. Per tant, tant a nivell organitzadors com a nivell observadors, tenim molts dubtes i moltes preguntes com, on i de què forma podem observar l'eclipsi solar, com podem organitzar un festival de l'eclipsi solar. Per tant, estem intentant respondre a aquests dubtes i aquestes preguntes.
Però aquest eclipsi solar total serà 3 anys consecutius a Espanya? El 2026, el 2027 i el 2028.
Sí, el primer eclipsi solar total el dia 12 d'agost 2026, el segon el dia 2 d'agost 2027 i el tercer, que és un eclipsi solar total, un eclipsi solar anular, serà el dia 26 de gener l'any 2028. Per tant, tenim tot això en menys de un any i mig.
Clar, en ple estiu, el 12 d'agost, en ple estiu a Espanya, home, turistes en un any normal no falten.
Sí, exactament. Una de les idees del projecte és una promoció turística a les zones menys conegudes, perquè Espanya no és només Madrid, Barcelona, Bilbao, València, sinó tenim molts pobles i moltes zones amb potencials culturals, turístics, naturals, i l'eclipsi pot ser una bona forma per millorar l'economia local i per portar els turistes a la franja de totalitat i aprofitar el més possible.
El que és segur que l'any 2026, 2027 i 2028 gaudirem, sigui on sigui, i tant de bon bona salut aquest eclipsi total de sol que es veurà des de la península Ibèrica. Mohamed Sol, investigador de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable. Una abraçada. És un bon que tot això, vull dir, hi ha plans per 2026, 2027 i 2028 envers aquest eclipsi solar que tindrem com a font de negoci turístic. Una més que tenim a Catalunya. Una més que tindrem aquí, en tot cas. Però serà visible des de tota la península. És a dir, que és un bon, que és una molt bona oportunitat. Jo desconeixia que movia molta gent tot això. A mi m'agradaria veure, no? Sempre és curiós, però desconeixia aquesta passió. Clar, si ho mirem a escala planetària, segurament jo he quedat com un provincià ara mateix, però si ho mirem a escala planetària, hi ha d'haver molta gent davant de tot això. Bé, tancarem enrere des de COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a sentir a la web cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, i de seguida obrim migdia, COPE Catalunya i Andorra. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.